Els Gaudí.
Prefereixes recórrer senders vora mar o que t'endins en el Parc Natural dels Ports?
O recórrer el riu Ebre amb caiac o els tradicionals llaguts?
Tot això i més en un entorn rural declarat Reserva de la Biosfera. Visita terresdelebre.travel/experiències i inspira't.
Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bon dia, ara passa un minut de les dues. Ha avançat RAC1 en 10 comarques, s'està perdent gairebé la meitat de l'aigua potable que surt dels dipòsits, i això en un context de sequera que pot fer perdre als pagesos del Canal d'Urgell 770 milions.
Estem parlant del voltant de 9.000 hectàrees de fruiters, que la pèrdua de producció només en termes de cost, estem parlant d'un potencial de pèrdua de 170 milions d'euros, però si arribéssim a perdre els nostres arbres fruiters, la pèrdua ascendiria al voltant de 770 milions.
És el director general de Frucat, Manel Simón, avisa que per salvar els arbres caldrien entre 3 i 4 recs i de moment només n'hi ha un d'assegurat.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre insisteix que no té previst haver d'aplicar restriccions en el consum d'aigua a les cases, tot i la previsió que a finals de mes un 50% de la conca del riu ja estarà en estat d'emergència. De moment, aquesta tarda, però, tornen les tempestes a moltes comarques. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. Sí, els primers ruixats descarregaran en punts del Pirineu i també del prelitoral de Barcelona, i a mesura que avanci la tarda s'estendran per moltes comarques, sobretot de l'interior, Pirineu, Prepirineu i també al voltant del massís dels Ports. A la resta arribaran de manera més irregular i localment acompanyats de tempesta i també de calamarsa. Tot plat amb temperatures més baixes que ahir i amb tramuntana que es manté cap a l'Empordà. I demà repetiran els ruixats a partir del migdia. S'estendran per qualsevol comarca i dissabte també serà un dia de pluja a gran part del país.
Estem pendents del temps. També de la vaga al sector del transport per carretera, que està tenint un seguiment majoritari. Afecta sobretot els usuaris dels autobusos de TMB, que avisa que la freqüència no podrà anar més enllà dels serveis mínims. Ara mateix, a aquesta hora, són només del 20%. I ho acabem de saber. L'ONU condemna Espanya per haver violat els drets polítics de Carles Puigdemont. Ell mateix ho acaba denunciant en un missatge a les xarxes.
És el moment que Espanya prengui decisions, ja. Fa massa temps que dura. Han vingut altres condemnes contra Espanya i crec que en vindran més. I Espanya no fa res. Fa alguns maquillatges, però en realitat el nucli dur que permet que es continuïn violant drets polítics es manté intacte. I seria el moment que no continués violant més.
Ara ho ampliem tot plegat el dia que també hem sabut que Suïssa va parar els peus a l'Audiència Nacional en la investigació de Tsunami Democràtic, i que no és l'únic país que no la veu gens clara, aquesta investigació. Ho revela el sumari del cas que ha avançat TV3 i que també ha pogut consultar RAC1. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Manchester City s'exhibeix contra el Madrid i jugarà la final de la Champions contra l'Inter de Milà.
Els de Pep Guardiola van anul·lar els blancs i van golejar 4-0 al descans. Ja guanyaven 2-0 gràcies a dues accions de Bernardo Silva, i a la segona part militava en pròpia porteria i Julián Álvarez a l'afegit van completar la golejada que deixa els Citizens a tocar de la seva primera Champions. Després ho ampliarem i sentirem el director de futbol del City Group, Joan Pazzi. Ha dit al Món a RAC1 que Pep Guardiola ha fet del City un equip pràcticament invencible.
La sensació de que en aquests moments no diré que no ens pot guanyar ningú, perquè evidentment és futbol, repeteixo, però sí que el Pep ha aconseguit que l'equip estigui a un nivell que és molt difícil, que és molt difícil jugar contra nosaltres.
Avui serà el torn de l'Europa League, on que també es tancaran les semifinals. Sevilla i Juventus amb empat a 1 de l'anada i Bayer Leverkusen Roma amb 1-0 favorable als italians. Tots dos partits a les 9 de la nit.
Són les 2 i 4 minuts.
RAC 1 migdia.
Us ho ha avançat, RAC1, en 10 comarques de Catalunya s'hi perd gairebé la meitat de l'aigua potable que surt dels dipòsits. Són territoris que estan clarament per sota de la mitjana de rendiment de la xarxa d'aigua al país, que és del 76%. En la majoria de casos són comarques amb molt territori rural o de muntanya, que tenen canonades més antigues i que han de superar traçats més llargs i amb més desnivells. Eudald Martínez.
El rendiment de la xarxa d'aigua indica el percentatge d'aigua que surt dels dipòsits municipals i que s'acaba registrant als comptadors de cases, indústries o comerços. La resta és aigua de la qual no es té clar què se n'ha fet. L'Agència Catalana de l'Aigua assegura que aquí també hi entren casos de defraudació, errors de lectura dels comptadors, neteja de carrers o aigua que es fa servir, en el cas dels bombers, per apagar incendis. Tot i això, una part molt important d'aquesta aigua potable també es perd per culpa del mal estat de les canonades. Segons les dades a les quals ha tingut accés RAC1, el Montsià i la Cerdanya són les comarques amb pitjor rendiment. No es comptabilitza la meitat de l'aigua que surt dels dipòsits. Hi ha també 8 territoris més on només es té controlat què se'n fa del 60% de l'aigua. Són comarques com ara el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Baix Penedès o el Baix Ebre. Un altre extrem, a l'altre extrem volem dir, les úniques comarques que superen el 80% de rendiment són algunes de les més poblades, com ara el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme, el Gironès i el Tarragonès.
Malgrat que les reserves d'aigua als pantans no remunten, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre insisteix que no té previst haver d'aplicar restriccions en el consum d'aigua a les cases, això malgrat la previsió, que és que a finals de mes un 50% de la conca ja es trobi en estat d'emergència. Avui s'ha reunit per primera vegada la Comissió Permanent de Sequera, que l'organisme ha creat per fer un millor seguiment de la situació. Una trobada on també hi havia presència de la Generalitat. La presidenta de la Confederació, Maria Dolores Pascual, assegura que les mesures que s'han pres fins ara són suficients.
Fundamentalmente lo que se pretende con los abastecimientos es una trasladar a la población una situación de sequía evidente que se presenta larga, con los determinados usos a lo mejor pues son prescindibles, pero no estamos hablando del agua de boca.
La Confederació també s'ha compromès a intensificar la coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua per la vigilància del moviment hidràulic i el control dels cabals ecològics. Una de les grans mesures que ha comportat fins ara la sequera és el tancament del canal d'Urgell. Alguns pagesos asseguren que ja hi ha finques d'arbres fruiters que donen per perduda tota la seva collita i demanen justament a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que augmenti fins a 3 els rics de supervivència per salvar els arbres. Actualment només s'ha compromès amb 2 Lleida. Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia, és el cas, per exemple, d'un camp de nectariners al terme de Casteldans, a les Garrigues, on s'està regant amb una desena part del que els arbres necessiten en aquesta època i, per tant, pateixen estrès hídric. Els fruits s'estan arrugant i s'estan perdent les fulles. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha expressat que aquests camps estan vivint l'inici d'una mort anunciada.
Tota la zona regable del canal d'Urgell, com on estem avui, doncs patiran si no tenim les suficients dotacions d'aigua. I patiran, com esteu veient, per falta d'aigua i s'expulsaran i perdrem la producció.
Si els arbres fruiters no sobreviuen a la sequera, les pèrdues poden arribar a ser de 770 milions d'euros a la zona regable del canal d'Urgell. Per aquest motiu, la prioritat de la patronal frutícola és salvar els arbres i per això es necessiten de 3 a 4 recs.
Això a Lleida, al Camp de Tarragona, la sequera podria fer perdre 4.000 hectàrees de avellaners, que és l'àrea que depèn del pantà de Riudecanyes, però també perilla l'aigua dels aqüífers i això amenaça la collita d'un miler d'hectàrees més. Ho ha explicat a l'escena la presidenta de la denominació d'origen protegida d'Avellana de Reus, Esther Gomis.
Més o menys cada any els pagesos que poden regar dels pous a final d'estiu comencen a trobar-se doncs, que el seu pou comença a rajar poc, doncs nosaltres més o menys creiem que possiblement a finals de juny, principis de juliol, aquests pous començaran a no treure aigua. Llavors, igualment, encara que tinguis un pou, acabaràs perdent els avellaners i la collita.
Per això, Unió de Pagesos demana als ajuntaments de la zona que no facin servir aigua freàtica. La vaga de 24 hores convocada al sector del transport professional per carretera s'està notant bàsicament als autobusos de TMB de Barcelona. Aquesta hora i fins les 4 de la tarda només circulen el 20% de busos d'un dia normal i de 4 a 8. Els serveis mínims només garanteixen que circulin el 40% dels autobusos. Barcelona, Montse Martí, bon dia. Quina és aquesta situació?
Doncs bon dia. TMB assegura que s'estan complint els serveis mínims, però admet que no podran ampliar el servei perquè l'aturada té un ampli seguiment entre la plantilla. Es veuen pocs autobusos a aquesta hora circulant, per exemple, on som, a la Diagonal de Barcelona. Els temps d'espera, les parades, depèn de cada línia, ronda, però, els 10-20 minuts i en alguns casos fins i tot pot arribar a superar els 30 minuts, la mitja hora entre autobús i autobús. L'aturada l'ha convocat el sector del transport professional per carretera per reclamar que els conductors es puguin jubilar als 60 anys. El portaveu de la CGT ATMB Bus, Juan Ramiro, demana que es tingui en compte que els conductors no tenen la mateixa capacitat de reacció als 40 anys que als 60.
Considerem, i així ho considera també un munt d'estudis, que dintre de la nostra professió, que és la de conducció, amb el pas del temps, lògicament, no tenim les mateixes capacitats de reacció i també patim un munt d'enfermetats professionals. Llavors, considerem que som una professió idònia perquè s'apliquin aquests coeficients reductors.
Tot i que la vaga afecta tot el transport professional per carretera, el sector del taxi, per exemple, el seguiment és baix o gairebé nul, i el sector de la logística també treballa amb força normalitat. D'altra banda, hi ha serveis mínims també a empreses de la regió de Barcelona com Moventis, el Maresme o TGO, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.
Gràcies, Montse. Doncs justament la mobilitat marca el setè dia de la campanya pel 28M.
Diari de campanya. Dia 7.
Els candidats de Barcelona proposen mesures per millorar els accessos a la ciutat per tren i per carretera. Ernest Maragall proposa construir un tercer túnel de Rodalies. Els republicans asseguren que permetria incrementar un 50% l'oferta i freqüència dels trens. Laia Colomer.
Esquerra posa la banya amb Rodalies. Avui, en front comú de mitja dotzena d'alcaldables de l'àrea metropolitana, Ernest Maragall proposa construir un nou túnel entre el Morrot, a l'alçada de Montjuïc, i l'estació de França.
Oferim la possibilitat d'augmentar en un 50% la xarxa de Rodalies que alimenta Barcelona, amb una xarxa de Rodalies connectada, comptant amb les grans estacions de Barcelona. I em sembla que això vol dir tot. Vol dir Penedès, vol dir Garraf, vol dir Maresme, vol dir Vallès.
Un acte en què el conseller de Territori, Juli Fernández, ha aprofitat per tornar a reclamar el traspàs de Rodalies.
El principal sistema de transport públic, reitero, el que té més potencialitat per fer front a la situació d'emergència climàtica que vivim, estigui en una situació de fallida, és una desgràcia.
I sobre la B40, Fernández ha insistit que si encara no tira endavant és perquè el govern espanyol s'entesta en anar més enllà de l'acordat als pressupostos.
Ada Colau reclama al govern espanyol que utilitzi la via d'urgència per fer les inversions que calen a Rodalies. La candidata de Barcelona en Comú diu que el sistema ja es va utilitzar en pandèmia i és perfectament factible. Sílvia Solanes.
Colau diu que dona tot el suport a Pere Aragonès pel traspàs de Rodalies, però mentre no arriba proposa fer servir el mateix sistema d'urgència de la pandèmia per arreglar aquest dèficit i fer que les Rodalies funcionin. En una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies ha explicat que ja li va traslladar la ministra del Ramon.
Accelerar l'execució d'obres a través de licitacions d'emergència. Això hem vist que es podia fer en pandèmia i l'emergència climàtica en la que estem ara demostra que això és una emergència a la que hem de fer front amb caràcter d'urgència.
Avui també ha anunciat que si guanyen posaran en pràctica a Barcelona una òptica municipal a l'estil del dentista i el psicòleg municipal.
Qui ha carregat contra aquesta proposta ha estat la candidata de Valents per Barcelona, Eva Parera, que assumirà amb incredulitat, exigeix a Colau que deixi d'intervenir al sector privat i que precisament els deixi fer la seva feina.
Més comunisme, tot, el dentista, l'òptica, d'aquí darrere seran les perruqueries, tot pagat, tot fet per l'Estat, que no hi hagi activitat privada, no? Aquest és el model que ens provarà Colau. A mi em sap greu, hi ha uns col·legis professionals que tenen serveis, quotes i específiques, no? I preus específics per gent en situació de vulnerabilitat.
Però tornant a la mobilitat, Jaume Collboni se centra en les rondes, proposa cobrir-ne el 60% des d'ara fins al 2050. L'alcaldable del PSC ha presentat aquesta obra faraònica al costat de Salvador Illa, a qui demana suport quan arribi a la Generalitat. El cost de la infraestructura seria de 1.500 milions d'euros. 60 cada any, Cesc Giró.
A l'inici de la campanya, Collboni ja va deixar entreveure les seves intencions anunciant el cobriment d'un tram de la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron, el seu compromís per aquest mandat. Ara hi afegeix 8 quilòmetres lineals, incloent trams a la Ronda Litoral.
A mig i llarg termini ha de beneficiar directament de més de 100.000 barcelonins i barcelonines que viuen ara a l'entorn de les rondes, guanyar mig milió de metres quadrats de verd i d'espai públic. També suposa relligar, pacificar i unir barris de Barcelona.
I Salvador Illa ho considera el projecte més transformador de la ciutat els últims anys i assegura que hi donarà ple suport si arriba a la Generalitat.
Des de la presidència de la Generalitat, quan sigui moment, comprometre doncs, l'ajut, el suport, el recolzament financer de tot tipus per transformar, per fer aquesta transformació tan ambiciosa bastant ben pensada.
Ho contraposen, diuen, a la cosmètica urbanística de l'alcaldessa Colau. Per impulsar-ho, esperen rebre ajudes europees i estatals.
Xavier Trias culpa Jaume Collboni dels greus problemes de mobilitat que té la ciutat de Barcelona. El candidat de Junts diu que precisament les àrees que tenen els socialistes són les que funcionen pitjor. Parla de mobilitat, però també de seguretat. Adrià Santasusagna.
Trias ha tornat a dir que Collboni sembla un turista. El candidat li ha recordat que els socialistes encara són a l'Ajuntament i que totes les bondats que va prometent Collboni ja les hauria d'haver fet des de dins del govern.
Hi ha gent que s'expulsa les puces, però jo dic, senyor Collboni, si són àrees seves, són àrees seves. I vostè se n'ha anat, però els seus directius s'han quedat i no ho fan bé. És un fracàs. No es pot dir que sigui un èxit la seguretat quan tu has passat en el 24% de la gent que opina que és el problema més greu que té la ciutat.
Trias ha presentat les mesures del seu programa sobre seguretat, vol acabar amb els narcopisos, els clubs canàbics i les ocupacions. Promet augmentar fins a 4.000 els agents de la Guàrdia Urbana i els dotarà de pistoles tàser.
Daniel Cirera també parla d'ocupacions. S'apunta a crear una regidoria específica per lluitar contra aquesta ocupació a Barcelona. El candidat popular a la capital li ha agradat la iniciativa que promet Xavier García Albiol i diu que si arriba a l'alcaldia farà el mateix. N'ha parlat en una esmorzada de Nueva Economia Forum.
A nivell municipal nosaltres crearem una regidoria de suport a les persones que pateixen aquestes ocupacions. Farem que la gent que té el seu pis ocupat a sobre no tingui que pagar a l'IBI, que ara l'estan pagant, i per tant nosaltres donarem suport als propietaris que pateixen aquestes ocupacions.
I la CUP proposa que l'Ajuntament redueixi la jornada laboral dels seus treballadors fins les 30 hores setmanals sense tocar-ne el sou, ho ha dit en un acte davant d'una de les emblemàtiques torres d'oficines de CaixaBank, Maria Costa.
Els copaires s'han centrat avui a explicar propostes pel que fa al model de treball. Segons el número 2 per Barcelona, Jordi Estivill, el primer pas ha de ser la jornada de 30 hores.
Cal repartir el treball per també repartir la riquesa, avançar cap a l'atur zero, i per això creiem que l'Ajuntament pot liderar aquest canvi i cal que redueixi la jornada laboral sense renunciar a unes condicions laborals i salarials dignes.
També volen que la llei laboral estigui sobre el sector com l'hostaleria i el turisme perquè es compleixin així els drets salarials.
Mentrestant, Ciutadans porta a la mesa del Parlament a la Junta Electoral per no retirar l'escó a Laura Borràs. A més, el líder del Partit de Catalunya, Carlos Carrizosa, no en té prou i demana que la Fiscalia també actuï, Marc Poyato.
El líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, considera que aquesta maniobra de la mesa del Parlament és estrictament electoralista i vol que la Junta Electoral prengui mesures.
Que obligue de una vez por todas a cumplir a la mesa como cumplen todos los ciudadanos de Cataluña y de España con las leyes. Que les obligue a cumplir porque estos políticos no son mejor que nadie. Segundo, que la Junta Electoral incoe un expediente disciplinario contra la señora Vergés, la actual vicepresidenta, y el resto de los miembros de la mesa.
Carrizosa també demana a la JEC que porti el cas a la Fiscalia perquè obri una investigació als membres de la mesa per desobediència.
I de Barcelona anem avui a la Seu d'Urgell. Fa 4 anys hi va guanyar el PSC, però Esquerra i Junts es van repartir l'alcaldia. L'habitatge assequible pels joves és un dels grans debats d'aquesta campanya, Laia.
Sí, perquè els preus disparats a Andorra també han pressionat a l'alça els de la Seu d'Urgell. Els dos alcaldes dels últims 4 anys, Francesc Vilaplana d'Esquerra i Jordi Fàbrega de Junts, coincideixen en el diagnòstic.
El parc públic d'habitatge que comprengui tant habitatge social com també d'habitatge assequible, sobretot estic parlant del jovent, que és molt important doncs, també arreglar-lo.
Tenim un repte molt important d'aconseguir doncs, crear prou habitatge perquè hi hagi habitatge amb un preu assequible, especialment pel nostre jovent, però també per molta gent gran que ara té dificultats.
Tots dos aspiren a guanyar les eleccions, també el PSC, que ja ho va fer fa 4 anys, però no va poder governar. Ara es presenten amb un nou cap de llista, Joan Barrera.
Serà la ciutadania, òbviament, qui escollirà el projecte de ciutat que vol. Al final és avançar o estar parats com estem ara.
Qui també renova les cares és la CUP, amb Bernat Lavaquiol, un dels portaveus de la plataforma Stop Jocs Olímpics.
Per cert, que avui és l'últim dia per demanar el vot per correu. I en plena campanya la Fiscalia ha sortit a parar els peus a tots aquells que demanen il·legalitzar Bildu en un informe que ha tingut accés. RAC1 descarta de totes aquesta possibilitat i deixa clar que el partit de l'esquerra Bert Sale té totes les garanties democràtiques, això tot i les acusacions i la crida que avui ha tornat a fer Isabel Díaz Ayuso, que fins i tot contradiu el criteri del seu propi partit. Anem ara a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. La presidenta madrilenya està en campanya electoral i continua la seva. Avui ha anat un pas més enllà i a part de voler apartar Bildu, els ha posat el mateix xac que ETA.
Bildu no són los herederos de ETA, es ETA, son los mismos. Además de los 379 crímenes sin resolver, ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, quiere destruir España y provocar una confrontación.
Això, com dèiem, el mateix dia que la Fiscalia ha deixat clar que Bildu és un partit plenament democràtic i que, per tant, no s'ha d'il·legalitzar. La Fiscalia no veu cap indici mínimament racional per fer-ho i recorda que els 44 candidats condemnats per terrorisme i que van a les llistes de Bildu ja han complert la sentència.
Avui falten 10 dies per les eleccions. I són les 2 i pràcticament 20 minuts.
RAC 1.
Qué felicidad, ya no corto el césped más. Ya jamás el aspersor volverá a salpicar. El mejor césped artificial. Aspersor Calm, oh, 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 Aspersor Calm, oh, oh, oh.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Céspedsolucion.es. Si a casa teva has de renovar llençols, tovalloles, fundes nòrdiques, ara és el moment. Perquè a La Mallorquina posem en marxa el Mid-Season Sale. Fins al 40% de descompte en articles seleccionats. Ja ho saps, ara és el moment. Per qualitat i disseny, la roba de la llar sempre a La Mallorquina.
Vine a Construmat, l'esdeveniment de referència per als professionals de la construcció. T'esperen més de 300 marques amb les darreres novetats en materials, sistemes i solucions constructives sostenibles. Acredita't ara online amb descompte. Del 23 al 25 de maig, al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre estand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
El 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura a Obramat Sabadell. Més de 8.700 metres quadrats amb l'estoc més ampli sempre disponible per als teus projectes. Més de 20.000 productes de les millors marques professionals i amb els millors preus de la zona. IVA inclòs, a Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Torna la Festa dels Menuts. On? En un entorn únic, al Delta de l'Ebre.
Dissabte 3 i diumenge 4 de juny, de 10 del matí a 6 de la tarda, un munt d'activitats i tallers pensats per a tota la família t'esperen a Mont Natura Delta de l'Ebre.
Tallers infantils, jocs, mercadet de natura, l'art i molt més.
Més informació a montnaturadelta.com.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure i millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
RAC 1 migdia.
Ho dèiem en començar, el Comitè de Drets Humans de l'ONU condemna Espanya per haver impedit la investidura de Carles Puigdemont quan era a l'exili. L'oficina de l'expresident ha difós un comunicat segons el qual Nacions Unides confirma que Espanya va violar el dret de participació política. El pronunciament arriba arran d'una demanda de l'equip jurídic internacional de Puigdemont. Detalls, Marc Martínez Amat.
Segons el dictamen, Espanya va violar l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que estableix el dret a participar en afers públics. Considera que suspendre els drets de Puigdemont com a diputat del Parlament sobre la base de fets públics i pacífics no compleix amb els requisits de raonabilitat i objectivitat exigits. L'ONU estableix que l'Estat espanyol té l'obligació d'adoptar totes les mesures que calgui per evitar que es cometin violacions semblants en el futur i li dona 180 dies per respondre. Carles Puigdemont hi acaba de reaccionar en un vídeo penjat a les xarxes.
Concretament diu que l'Estat espanyol va violar el dret a la participació política que és, i cito literalment, l'essència del govern democràtic. És a dir, que un estat de la Unió Europea, un estat dels grans de la Unió Europea, és culpable, segons Nacions Unides, de violar un principi essencial pel funcionament d'un estat democràtic.
L'expresident considera que el dictamen dona sentit a la decisió d'anar a l'exili perquè, si no, hauria acabat a la presó.
Això el mateix dia que hem sabut que l'Audiència Nacional topa molts entrebancs internacionals per investigar tsunami democràtic. De fet, la justícia suïssa va denegar la informació i els Estats Units tampoc ho veien clar. El motiu són els dubtes que, de cara a l'exterior, genera que l'estat espanyol ho consideri terrorisme. I això ha obligat l'Audiència Nacional a fer malabarismes, unes reticències que queden recollides al sumari del cas. L'Abans a TV3 i també l'ha pogut consultar RAC1, Benet Iñigo.
Durant els 4 anys d'investigació secreta, l'Audiència Nacional ha fet moltes peticions d'informació a tercers països per saber qui hi havia darrere el finançament i l'organització del tsunami. Una d'aquestes peticions rogatòries va ser a Suïssa per saber qui hi havia darrere un compte bancari on presumptament s'ingressaven donacions per finançar aquesta organització. Les autoritats helvètiques, però, van negar-s'hi, seguint la seva política de no col·laborar en persecucions polítiques i, per tant, rebutjant l'argument espanyol que era una investigació per terrorisme.
Los hechos imputados a la plataforma Tsunami Democratic están relacionados con varias manifestaciones de desobediencia civil contra el poder central español. El carácter político del delito, si existe delito, constituye en todo caso un motivo de inadmisibilidad de la solicitud. De los hechos no se desprende el uso de la violencia criminal.
El jutge també va demanar informació als Estats Units sobre els usuaris de la plataforma GitHub per saber qui va crear l'aplicació del tsunami. Fins a dues vegades, el Departament de Justícia va demanar aclariments perquè no ho veien gens clar.
Necesitamos establecer alguna conexión entre el crimen y las cuentas buscadas. ¿Hay alguna información que sugiera que estos usuarios enviaron alguno de los mensajes que instigaron las protestas violentas? ¿Pueden las autoridades españolas especificar cómo se enteraron de que estos usuarios específicos desarrollaron la aplicación? ¿Cómo pudieron obtener esa información?
L'Audiència Nacional va arribar a dir-los que Tsunami estava relacionat amb l'operació Judas i els suposats comandos desmantellats mentre fabricaven explosius. Finalment, els Estats Units van donar les dades, però deixant clar que tenien molts dubtes. També va haver-hi problemes amb el Canadà. L'Audiència Nacional va demanar informació sobre la creació de webs del tsunami i Canadà els va dir que l'empresa sobre la que preguntaven tenia la seu a l'illa caribenya Nevis i no els va poder donar aquella informació. L'únic país que no va posar cap pega a col·laborar amb la justícia espanyola són els Països Baixos.
El sumari també delimita qui pot estar investigat, com s'ha obtingut la informació i revela moltes febleses en la causa. De fet, alguns dels noms que han aparegut als mitjans les últimes setmanes quedaran fora de la investigació i alguns, Benet, ja ho tenen confirmat.
Sí, el sumari revela que durant els dos primers anys la investigació estava embarrancada. Els fils del finançament i de les aplicacions informàtiques no els van servir per avançar. La Guàrdia Civil comença a identificar noms, no des de l'Audiència Nacional, sinó a partir de l'operació Volkhov del jutjat 1 de Barcelona, que punxa telèfons, posa micròfons i acaba requisant aparells informàtics a una vintena de persones. Fonts relacionades amb el cas expliquen a RAC1 que probablement els que acabin investigats són justament les persones derivades de Volkhov, com els empresaris vinculats a Esquerra, Xavier Vendrell i Oriol Soler, l'empresari Josep Campmajor o la mà dreta de Puigdemont, Josep Lluís Alai. En canvi, altres persones que el jutge de Barcelona va enviar a Madrid, com ara David Madí, segons la Guàrdia Civil, no han trobat vincles amb Tsunami. L'advocat d'alguns dels implicats, Benet Salellas, ha explicat a RAC1 que el sumari tampoc recull indicis, sinó més aviat hipòtesis, i pronostica que cauran tant el terrorisme com els desordres públics.
Al final del camí el que tenim són unes persones a les que se les relaciona amb convocatòries de manifestacions pacífiques en camps de futbol, tallant vies de circulació que la pròpia jurisdicció ordinària ha dit que són exercici del dret fonamental de reunió.
I, de fet, preveuen demanar l'arxiu de la causa per a algunes d'aquestes persones que sí que estan investigades, però serà més endavant.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Dos minuts per dos quarts de tres. Manchester City i Inter de Milà s'enfrontaran a la final de la Champions, Xavi.
Sí, el City es va exhibir ahir a l'Etihad i va golejar el Madrid 4-0. Els blancs poden donar gràcies, a més, a Courtois perquè els va salvar d'un resultat encara més contundent. Per tant, l'equip de Pep Guardiola buscarà la seva primera Champions el proper 10 de juny a Istanbul. I veient el partit d'ahir, també la posada en escena de l'Inter contra el Milan a l'altra semifinal, no cal dir que el City és el gran favorit.
Enrere cap a Kyle Walker. Kyle busca De Bruyne. De Bruyne, oh! Confia en Bernardo! Oh! Gol de Bernardo Silva! Grealish arriba al vèrtex esquerre. Oh! Encur cap a Gundogan! Li queda la pilota a Bernardo! Oh! De Bruyne, esquerra, oh! Courtois, la remata! Gol! Gol de Katche! A veure, que a Guardiola li fa il·lusió fer el quart. Comprats i humiliats a l'Etihad! Manchester City 4, Real Madrid 0, i ara sí, el Madrid to the street, el Madrid al carrer.
Ho tradueixi tot. El Damià, així vam viure ahir a RAC1 la nit tan especial que va viure el Manchester City, també nosaltres, només faltaríem aquest 4-0. Aquesta vegada no va haver-hi ni màgia, ni exoterisme, ni coses inexplicables. Aquesta vegada es va imposar la lògica i el City, que va ser molt millor, es va classificar per la final. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
Els de Guardiola van golejar 4-0 amb una primera part de traca i el 10 de juny seran a Istanbul disputant la segona final de l'equip anglès, la quarta de Pep Guardiola.
Sí, el City va ser tremendament superior ahir a l'Etihad. Bernardo Silva, després de dues grans aturades de Courtois a Haaland, va obrir el camí a la victòria. Ara ho sentíem, amb dos gols en poc més de mitja hora. I a la segona part del City va fer un exercici de paciència. Va arrodonir aquesta golejada amb un autogol de Militao i una rematada de Julián Álvarez. Pep Guardiola reconeixia després, en declaracions a Movistar, que s'han tret un pes de sobre després de la inversemblant eliminació contra el Madrid de la temporada passada.
Hemos estado muy bien, creo que teníamos la energía justa después de tanto dolor durante un año, si no pensábamos lo que había pasado el año pasado, cuando aquí el partido de ida fue muy muy parecido. Como dijo Toni Kroos, si hubiéramos ganado 6 o 7 o 8 no hubiera pasado nada, pero nos fuimos un lado justo y el Bernabéu es el Bernabéu y siempre todo puede pasar, pero en casa nos sentimos este año, no sé, nos sentimos muy muy fuertes.
Per tant, el Manchester City jugarà la final d'Istanbul contra l'Inter de Milà i ho farà ara amb l'etiqueta de favorit.
Ahora qué te voy a decir, después de ganar, claro que seremos la gente lo que va a decir después del partido que hemos hecho contra Real Madrid, pero un equipo italiano sigue italiano, no hay cosa mejor para un italiano que no nos den para favoritos. Habrá que pedalar mucho, habrá que correr mucho, pero ya tenemos tiempo para prepararlo.
Bé, doncs mentre pedala el City viu un dels moments dolços de la temporada. Recordem que això no té per què aturar-se aquí, perquè aquest cap de setmana pot ser campió de la Premier. El 3 de juny jugarà la final de la Copa a Wembley contra el Manchester United i el 10 de juny, com dèiem, a Istanbul, doncs, aquesta final de Champions contra l'Inter. Serà la segona final de la història pel City en les tres últimes temporades, totes amb Pep Guardiola.
És la lectura que en feia el City, o vaja, el seu entrenador, Pep Guardiola, i al Madrid, Gemma, no li va quedar altra que baixar el cap i admetre la superioritat dels anglesos.
El més taxatiu és el porter, Thibaut Courtois.
Sobretot la manera duele más. Yo creo que puedes perder un partido con penaltis, con prórroga, 2-1, 1-0. Eso puede doler, pero sobre todo si has dejado todo en campo, puede doler, pero creo que al final perder 4-0 es una derrota muy dura.
És evident que la derrota ha fet mal a Madrid i que ha propiciat que torni a sortir a debat el futur d'Ancelotti, per bé que ell, i ho hem anat sentint, ha anat recordant per activa i per passiva en les últimes setmanes que té contracte fins al 2024.
Tothom anava ple ahir, encara sobre la gespa, per exemple, un dels seus jugadors més destacats, Luka Modric, donava ple suport a Ancelotti.
Para mí no hay ninguna duda sobre continuidad de él, lo merece por todo. Lo que hace, lo que ha hecho y lo que trae a este equipo.
I el mateix Ancelotti ahir estava convençut encara de mantenir el seu càrrec. En recordava, de fet, les paraules de Florentino Pérez, que el va ratificar després de guanyar la final de Copa contra l'Osasuna.
Creo que el presidente ha sido bastante claro hace 15 días, entonces nadie duda.
Però, en canvi, Emilio Butragueño potser sí que dubta. És el director de Relacions Institucionals, ja havia dubtat sobre el tema abans i ahir no va voler respondre.
Tiene contrato con nosotros, es un entrenador estupendo y además ha ganado todo con nosotros.
¿Va a seguir?
Es una mala noche para todos.
Que sí, va a seguir, no? Li preguntaven, no, però no acabava de contestar.
Feia vaja. Sort, sí, selectivament. Per tant, ara ja sí, el Madrid tancarà la temporada amb el títol de la Copa del Rei, quan queden 4 jornades, és a 14 punts del campió, que ja ho és el Barça, i a 2 sobre el tercer classificat, que és l'Atlètic de Madrid.
Són algunes de les reaccions postpartit, i encara recuperem un últim document, les últimes paraules de fet de Guardiola a la roda de premsa. De fet, ja marxava, però va tornar a seure per dedicar un últim missatge als mitjans de Madrid.
Thank you. Dicho esto, buen viaje vuelta a España.
dir que hi ha certs sectors de la premsa madrilenya i també de l'afició que no han acabat d'encaixar gaire bé aquestes últimes paraules de Guardiola, però precisament ens aturem aquí, a la premsa de Madrid, i la reacció que ha tingut a l'exhibició històrica del City, que avui omple totes les portades dels diaris a Madrid i, lògicament, també a la Gran Bretanya. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Comencem per la premsa de Madrid, que baixa el cap i es rendeix al City. El Marc titula "Pallissa de les que fan mal" i afegeix que el City va aixafar el campió amb una sensació de superioritat absoluta que fa pensar en el final d'una època gloriosa del Madrid. El diari es obre amb un "per plorar". A la premsa generalista, El País creu que el City va alliçonar el Madrid i Orfeo Suárez del Mundo compara Ancelotti amb un almirall que espera l'enfonsament. Una imatge afegeix que tanca una temporada que no és bona. Això a Madrid. Mentrestant, Mundo Deportivo titula "Cao amb seny" i Santi Nolla parla de domini absolut del City.
I Anglaterra, eufòria, i ja situen el City a les portes de fer història.
El Manchester Evening News obre la portada amb un "si juguen així, no hi ha equip al planeta que els impedeixi fer història". El Times afegeix que el Madrid es va escapar d'una humiliació encara més grossa. El Telegraph afirma que el Manchester City ha aconseguit la perfecció futbolística i el Guardian parla d'un City extraordinari que està un pas més a prop de la immortalitat.
I ens falta la ronda per les ràdios.
Doncs a Madrid es rendeixen a l'evidència i elogien Guardiola. Juanma Castaño, la COPE.
Ha sido un baile increíble. El City le ha metido 5 goles al Madrid en 180 minutos y ninguno de los 5 lo ha marcado Haaland. Démosle los galones y el mérito que tiene este capitán Guardiola. Quítense todos los prejuicios de su cabeza y admitan que estamos ante un tipo distinto en los banquillos y alguien absolutamente genial.
Manu Carreño, al hacer.
La derrota de esta noche hace daño, sin ninguna duda. Un 4-0. Y además contra el equipo de Guardiola, escuece. Y hoy el madridista está escocido. Hoy no ha habido épica, ni escudo, ni Bernabéu, ni remontada, ni camiseta. Hoy ha sido un baño de fútbol del equipo de Pep Guardiola que se mete en la final.
Y Aitor Gómez a Onda Cero.
Va a quedar para la historia como una de las peores noches europeas del Real Madrid. El City ha arrollado esta noche al Madrid. Pero arrollado, no un poquito, no. Arrollado como un auténtico tren de mercancías, porque es que no han sido mejores, es que han sido mucho mejores que el Madrid esta noche, también porque el Madrid no ha puesto prácticamente nada de su parte.
I a tot el repàs de reaccions encara ens falta per afegir-hi una veu més. De fet, la d'una de les persones que ha viscut des de dins aquesta golejada històrica del City al Madrid, com és Joan Pazzi, home de confiança de Pep Guardiola i director de futbol del City Football Group. Avui ha passat pel món a RAC1 i ha explicat interioritats força interessants. La repassem amb aquest Very Best.
Pep Guardiola amb ganes de treure's l'espina.
Nosaltres en el City, quan és el dia del sorteig, tothom fa la porra de qui et toca, no? El Pep va posar Madrid pel segon partit a l'Etihad. Tu saps, Jordi, que ahir jo et vaig dir, és que no hi ha cap dubte, i ahir estava molt tranquil.
Què li va dir Guardiola als jugadors abans del partit?
Els jugadors els hi va preguntar si realment tenien ganes de jugar a la final contra l'Inter de Milán. I evidentment li van dir que sí, i evidentment li va dir, doncs ja sabeu el que heu de fer.
La primera part, el guió somiat.
El Pep està preparant el partit, i aquí vam estar veient tot el que va passar la primera part un i dos dies abans. No va passar res en la primera meitat del partit que nosaltres no haguéssim vist a l'entrenament.
Punt final a l'esoterisme.
L'única resposta que teníem al que va passar l'any passat és que els havia passat als altres. És a dir, bueno, sí, és que li va passar al PSG, és que li va passar al Chelsea i li va passar al Liverpool a la final. Llavors, esclar, contra aquest tema esotèric, doncs sí, era l'única reflexió que podíem fer.
Jorge Valdano s'equivocava.
Jo vaig llegir un article de Valdano al País i quan el vaig llegir em va estranyar molt aquell article, perquè algú que entén el futbol i que té un anàlisi més enllà del que està veient, vaig dir, però què escriurà la tornada? És a dir, s'haurà de menjar tot, però tot, perquè estava basat en algo absolutament puntual, sense analitzar que nosaltres aquest any a l'Etihad, el Manchester United se'n va endur 6, el Tottenham se'n va endur 6, l'Arsenal, que anava primer, se'n va endur 4, el Liverpool se'n va endur 4, el Bayern de Múnich se'n va endur 3. De què estem parlant?
En ratxa.
La sensació de que en aquests moments no diré que no ens pot guanyar ningú, perquè evidentment és futbol, repeteixo, però sí que el Pep aconseguir que l'equip estigui a un nivell que és molt difícil jugar contra nosaltres.
El Barça o el City, on té més mèrit Guardiola?
Era molt més important el que va passar ahir a la primera part que el fet amb el Barça. És que el Barça els jugadors eren 9 punts i hi havia un jugador 10 punts que era Messi. I nosaltres tenim un equip on els jugadors són 7 punts i en tot cas tenim un especialista que podria ser el Haaland, que, bueno, que quan s'il·lumina és el millor del món.
Pescaria Can Barça el director de futbol del City Football Group?
Jo del Madrid probablement només els hi fitxaria un jugador, Vinícius, i en el Barça els hi fitxaria Pedri, és increïble, Valde és increïble, Araujo és un central d'unes condicions brutals, Gavi, i quan està bé, per mi Dembélé és un diferent.
I el Pep què? Tornarà al Barça?
Crec que el Pep no entrarà més al Barça. Això pràcticament per mi és un fet. I jo també potser el veig en algun moment que el Barça el pugui necessitar, però des de dalt.
Claríssim, avui Joan Pazzi a l'hora de recordar el que ha succeït, però també a l'hora de parlar de futur. I atenció, perquè de cara a la temporada que ve, avui ho deia el Bassas, que ho porta dient durant el matí, aquesta eliminació tindrà conseqüències pel Madrid. En el sorteig de la fase de grups, els blancs aniran al bombo 2, mentre que el Barça serà al bombo 1. Albert Bassas, bon dia, com
bon
estàs?
Bon dia, com t'agraden els bombos, eh?
I tant. Aquesta nit quedaran definides les finals també de l'Europa League i de la Conference. I destaca sobretot l'eliminatòria que enfronta el Sevilla i la Juventus. A les 9, els andalusos buscaran la classificació per la que seria, atenció, la setena final de l'Europa League, i no oblidem que fins ara les han guanyades totes.
Sí, sí, van empatar un al primer partit, a l'anada, amb un gol de la Juve in extremis a última hora. Veurem què passa avui a la tornada, que jugarà el Pizjuán. Si, com sigui, a Sevilla pocs podien imaginar fa un temps que tindrien una oportunitat com aquesta. I el culpable, José Luis Mendilibar, que ahir a la prèvia va parlar del seu futur al club.
Firmé tres meses y estaba encantado. Algunos echabais la mano a la cabeza pensando, este tontolado viene aquí para tres meses, aquí es un muerto esto. Y bueno, no están muerto, están bastante vivos. Lo que me importa es terminar bien, lo que empezamos bien. Y eso es lo que es más importante para mí. Por lo que sea, el Sevilla Fútbol Club no... Pues si hacemos las cosas bien aquí, seguro que llamarán de algún otro lado. Y si no, pues ya hemos estado en el paro más veces.
Veus que bé?
Fàcil. Filosofia. Per aquest partit d'avui, Mendilibar podrà comptar amb Ocampos, a qui ha cuidat de forma especial aquests últims dies. Recupera més Suso, serà en baixa, en canvi, Jordán, Marcao, Nianzú, Pape Gueye i el Tecatito Corona. Avui la Juve tindrà també absències importants com Pogba, Bonucci i De Siglio. El partit començarà a les 9, com deies, a la mateixa hora que el Bayer Leverkusen Roma, Xavi Alonso contra Mourinho, amb un 1-0 a favor dels italians del primer partit.
I pel que fa a la Conference League, també a partir de les 9 resolen les semifinals. D'una banda, l'AZ Alkmaar rebrà el West Ham amb avantatge pels anglesos, que van guanyar 2-1 a l'anada, i de l'altra, Basilea Fiorentina. Fa una setmana, els suïssos van guanyar 1-2 a Florència. D'aquí a 3 minuts, seran 3 quarts de 3. Parlem ara del Barça i de la recerca del nou Busquets, com sabeu, una de les prioritats del club a curt termini. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja hem explicat que el nom que agrada més a Xavi és el migcampista de la Reial Societat, Martín Zubimendi, però a la llista de candidats preferits hi hem d'afegir un altre nom, el migcampista del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich.
Sí, un nom, el de Kimmich, destapat pels companys de Mundo Deportivo. Pel que sabem, a RAC1, a l'àrea esportiva del Barça, veuen en ell un candidat ideal per interpretar el rol de pivot i, per tant, convertir-se en el nou Busquets. A més, també en valoren molt la polivalència i el fet que pugui ocupar també la posició de lateral dret. Consideren Kimmich com un jugador top mundial que milloraria molt les prestacions de la plantilla. Tot i així, de portes endins, també veuen que Kimmich seria una operació tan difícil com la de Zubimendi pel seu valor de mercat i per haver de tractar amb el Bayern, que ja va ser un os dur d'arrossegar amb Lewandowski. La clàusula de Zubimendi està fixada en 60 milions d'euros i el valor de Kimmich es calcula per al voltant d'uns 80. En aquest cas, però, les ganes de Kimmich de canviar d'aires jugarien a favor del Barça i això podria ser un factor diferencial a l'hora de rebaixar-ne el preu. Ara per ara, però, el que l'entorn del jugador ven de manera oficial és que Kimmich vol estudiar amb calma el seu futur i cada moment el Barça Barça encara no és una opció perquè, entre d'altres coses, no ha fet cap oferta. Kimmich té 28 anys i el 2021 va renovar amb el Bayern, on hi juga des del 2015. Va renovar fins al 2025. De moment el Barça està a l'expectativa del que pugui fer i comunicar Kimmich, que no té agents, envers el Bayern. A partir d'aquí entrarien a negociar amb els bavaresos. També en recorden fonts de l'àrea esportiva blaugrana que a dia d'avui encara no saben amb quins marges de fair play podran treballar perquè encara no tenen inputs per part de la Lliga sobre el seu pla de viabilitat. La planificació esportiva del Barça, tota sencera, està pendent d'això per poder avançar i prendre decisions sobre si poden ser més o menys ambiciosos amb les seves prioritats. Recordem que el més immediat és poder inscriure Gavi i Araujo.
I més enllà del futbol, però encara en clau Barça, tenim el Roger Saperes a Grècia seguint els projectes de la Fundació del Club Blaugrana amb els refugiats. Sape, bon dia.
Bon dia, Xavi, o més ben dit, estan aquí a Grècia, Calimera.
Ah, això
Calimera,
mateix,
Xavi.
Això mateix, Calimera. Avui jornada amb més activitat, oi?
Doncs sí, avui una nova jornada aquí a Atenes per veure sobre el terreny la feina que hi fa la Fundació del Barça amb els refugiats. Avui un dia especialment interessant amb la visita al camp de Histo, als afores d'Atenes, un camp amb 676 refugiats, tot i tenir capacitat per acollir-ne 1.200, amb gent arribada, sobretot un 60% d'Afganistan, i traslladen a persones que han demanat asil polític i si estan mentre es tramita aquesta petició, de mitjana entre 6 mesos i un any. Un camp, el de Histo, dels més cuidats, si em permets l'expressió, tot i el mur, tot i les concertines que l'envolten, de la vintena que hi ha a Grècia, motiu pel qual també el país, a una setmana de les eleccions, ha permès que hi pugui entrar la premsa, perquè a la resta, com els de Malasaca, no s'hi pot accedir. Impressions sobre aquesta visita de la presidenta de la Fundació, Marta Segú, a RAC1.
Potser en els altres camps no se senten tan còmodes de compartir, no?, el que hi ha. I, bueno, els que hem pogut entrar, doncs hem vist que la situació no és com el de Histo, que hem anat avui.
I posant ja el focus en la...
És esport, però va molt més enllà de l'esport. Són activitats i dinàmiques de grup, faciliten la cohesió social entre els nens i nenes, faciliten també l'aprenentatge de valors, com el treball en equip, el respecte pel contrari, ajuda també doncs a la resolució de conflictes. Quan hi ha en el camp hi ha conflictes, doncs ajuda molt aquesta metodologia.
Aquesta tarda precisament podrem presenciar les activitats que aquests nens i nenes faran gràcies a la Fundació fora del recinte, activitats que combinen esport i valors a través d'aquest programa impulsat per la Fundació Sportsnet.
Gràcies, Sape. Deixem el futbol, parlem ara del bloc poliesportiu, començant amb el bàsquet. Ja tenim en marxa la Final Four de l'Euroliga, els partits no juguen fins demà, però la prèvia de l'esdeveniment més gran del bàsquet continental ja s'ha començat a fer sentir a la Meca del bàsquet de Lituània, amb els primers actes. Enviat especial de RAC1 a Kaunas. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, benvinguda i roda de premsa oficial amb els quatre entrenadors i un jugador de cada equip, que són un primer abans de la prèvia de les semifinals.
I que s'ha fet sentir amb algun detallet amb què estan canviant coses a l'Euroliga en el primer any sense Jordi Bartomeu. No hi ha hagut parlaments del nou president, deien Bodiroga, ni tampoc hi haurà trobada informal amb els mitjans de comunicació com es feia antigament. Hi ha qüestions damunt la taula molt calentes, com l'entrada o no de Dubai i les organitzacions de la Final Four del 2025 per endavant. I en positiu, també s'ha pogut veure una roda de premsa oficial inspirada en els drafts de l'NBA amb connexions a l'exterior quan se li ha donat Sasha Vesenkov, l'MVP de la temporada passada. No sol ser una roda de premsa de molts titulars, però on ha quedat molt clar el domini de l'escena de Sarunas Jasikevičius. Viu la seva desena Final Four entre les que va jugar i ara des de la banqueta, i té molt clar el punt d'atenció que necessita el seu equip.
As together as possible. Els entrenadors hem de mantenir la calma, cosa que en el nostre club probablement és molt difícil, i hem de trobar el camí entre el patiment i el gaudir. És el més important, però m'agrada la pressió. M'agrada la pressió pel meu equip. Crec que treu el millor dels nostres nanos i tant de bo en sortir bé.
Hopefully we can do well. Tant com ho destà Xavi, que l'entrenador del Barça portava avui una corbata amb tot d'escuts petits de Lituània, una clocada d'ull al seu país i a la seva ciutat natal. Acostumen a ser rodes de premsa llargues, on tota la premsa internacional té l'oportunitat de preguntar a tots aquells que durant el curs no ho té per mà, i com sap, per exemple, l'estat amb què arriba el Real Madrid en aquesta final a 4. Parla Xus Mateo.
Estuvimos arriba toda la liga regular, buscamos la ventaja de campo y al final la ventaja de campo fue clave para pasar este playoff.
Fue muy duro el pasar y ahora ya no hay más vuelta atrás. No hay pasado, no hay lesiones, no hay estadísticas, no hay favoritos.
Tot això ha passat al centre de Kaunas, a la Fanzón. Soc ara mateix dins del pavelló on s'estan fent assajos i on a partir de les 5 comencen els entrenaments previs. Mica en mica també van arribant els primers aficionats. Els grecs seran els més nombrosos amb diferència. I també ha començat ja l'Adidas Next Generation Tournament, la versió de la Youth League de l'Eurolliga. El Barça ha guanyat a la primera jornada d'un punt al Panathinaikos, mentre el Joventut fa uns minuts acaba de perdre contra el Next Generation Selectim de Sèrbia.
Gràcies, Mundet. I del bàsquet al tennis, avui es completen els quarts de final del Masters 1000 de Roma en una jornada marcada per la roda de premsa que ha d'oferir Rafa Nadal a partir de les 4, oi, Bassas?
Sí, previsiblement per anunciar que aquest any tampoc podrà jugar a Roland Garros al seu torneig, un gran slam que el Balear no es perd des del 2004 i que ha guanyat en 14 ocasions. Va ser a la tarda quan va comunicar que faria aquesta roda de premsa des de la seva acadèmia de Manacor i de seguida els companys de Relevo van fer públic que el motiu d'aquesta compareixença seria la d'anunciar que encara no està per competir a París després de lesionar-se el psoes al passat Open d'Austràlia i no haver fet net encara amb un canvi de tractament pel mig. Tot això mentre a Roma es decideix avui la segona semi que sortirà d'una banda del partit que jugaran el rus Medvedev i l'alemany Hafman a partir d'ara a les 3 i de l'altra el grec Tsitsipas i el croat Coric a les 9. Ara mateix per rànquing Medvedev el principal favorit a endur-se el títol després que Alcaraz en quedés fora fa uns dies i ahir passés el mateix el serbi Novak Djokovic davant el danès Rune, un Rune que buscarà ser a la gran final contra el noruec Ruud que també va superar ahir l'argentí 0-1. Dolor en el quadre femení, en canvi, avui no tenim partit. Jornada de descans a l'espera de les semis de demà que finalment no jugarà Paula Badosa, que ahir a la tarda va quedar eliminada contra Ostapenko en 3 sets. L'eslovena s'enfrontarà demà a la casaca Rybakina, mentre que la russa Kudermetova i la ucraïnesa Kalinina protagonitzaran la segona semifinal.
I també pendents aquests dies del Giro, avui es disputa la 12a etapa, encara amb Geraint Thomas de líder.
Sí, que ahir es va salvar d'un final accidentat, salvar entre cometes, perquè ell també va anar per terra, però qui se'n va endur la pitjor part va ser Taio Geoghegan-Hart, fins llavors tercer i que va haver d'abandonar amb el maluc trencat, segons s'ha confirmat aquest mateix matí. L'etapa d'avui transcorre entre Bra i Rivoli de Tortona i serà, per cert, l'avançala de la primera gran jornada de muntanya que ve demà. És veritat que la d'avui és bastant plana, però hi ha una mica de port de segona categoria a 40 quilòmetres pel final que veurem si mou la cursa i ens deixa alguna sorpresa. De moment, 39 ciclistes escapats. Avui, grup nombrós, el pilot amb els favorits roda a 3 minuts i mig quan queden ja només 95 quilòmetres per la meta.
I ara parlarem d'handbol. El Barça busca certificar aquesta tarda mateix una nova classificació per la Final Four de la Champions. Els blaugrana ho tenen tot de cara després de guanyar de 7 gols de diferència en el partit d'anada. Laia Coll, bon dia.
Bon dia. L'entrenador Carlos Ortega no ha deixat d'insistir al llarg de la setmana que encara no s'ha aconseguit l'objectiu i que vol els seus jugadors 100% focalitzats en fer un bon partit. El tècnic del Barça vol mantenir la imbatibilitat a la Champions i aconseguir la classificació per Colònia amb bones sensacions. Gonzalo Pérez de Vargas, el capità de l'equip, promet que s'ho deixaran tot a pista.
Estem molt a prop, però que en l'esport i en general a tot arreu s'ha de confirmar la feina feta. Crec que el resultat d'anada és molt, molt positiu, però primer de tot que volem guanyar tots els partits a casa, volem guanyar tots els partits en general i volem ser la Final Four, que no els deixarem res per intentar assegurar aquesta classificació.
Algo que és a Barcelona sense Pitilic, un dels seus jugadors importants i sense expectatives de remuntar l'eliminatòria. Prioritzen, de fet, la semifinal de Lliga que tenen d'aquí a uns dies. Al Barça, tots disponibles, excepte Ariño. Ortega ha descartat Artur Perera i Janel Langaro. Avui s'espera la millor entrada de la temporada al Palau. Si el Barça aconsegueix la classificació, serà a Colònia per cinquena vegada consecutiva. El rècord ahir es van classificar el Magdeburg i també el Paris Saint-Germain, que va eliminar el Kiel. Avui també sabrem qui és el quart semifinalista, el Kiel Sedan de l'Andosevayev o el Vespre.
I què ens falta per saber, Gemma?
Que l'atleta kenià Eliud Kipchoge és el nou premi Princesa d'Astúries dels Esports. Kipchoge té el rècord del món de la marató, aconseguida el setembre del 2022 a Berlín. És doble medalla d'or olímpica en marató i plata i bronze als 5.000 metres, entre d'altres fites. En golf, avui comença el segon major de la temporada. Oh. Adrià Arnaus participa al PGA Championship a Rochester. També hi serà John Ram, jaqueta verda al Masters d'Augusta. I en waterpolo, avui match ball pel Sabadell femení a la final de la Lliga, 8:15. En cas de guanyar contra el Mataró, seran campiones.
7 minuts i seran les 3, pausa i tornem.
1. Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res. I una barbacoa de les de uau. Molt ben cuidat tot. Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
El teu fill o filla està acabant batxillerat o un cicle de grau superior? Vols que en el futur sigui un professional compromès amb la societat? Vine a la sessió informativa dels graus en Educació Social i Treball Social a la Facultat Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, el 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a peretarrés.url.edu. Canvia el món. El futur et pertany.
A Bonpreu i Esclat t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bonpreu i Esclat.
Vols descobrir el cultiu tradicional de l'arròs, les oliveres mil·lenàries o fer un tast de vi a les catedrals del vi?
Prefereixes recórrer senders vora mar o que t'endins en el Parc Natural dels Ports?
O recórrer el riu Ebre amb caiac o els tradicionals llaguts?
Tot això i més en un entorn rural declarat Reserva de la Biosfera. Visita terresdelebre.travel/experiències i inspira't.
Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor. Les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics per al tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i el podràs pagar en 12 mesos sense interessos. Ara, amb els aires condicionats Midea, et regalem l'accessori wifi perquè el puguis posar en marxa des d'allà on siguis amb el teu mòbil. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Tienes ganas de comer fuera, de andar descalzo en el césped, de tirarte a la piscina? ¿Tienes ganas de sol? Si adoras el verano, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 30 de mayo y pon a punto tu hogar para disfrutarlo con pequeñas mejoras o grandes proyectos y con facilidades de pago para que nada te quite las ganas. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Gourmet La Vanguardia i Cavieroli et porten un pack d'alta cuina per als teus aperitius. Tres tipus de cavieroli drops i una salsa d'oliva verda líquida. Anxoves de l'Escala, musclos edició limitada a la cala, formatge a la vinyeta, ametlla espanyol i cervesa artesana gradisca. Tot per tan sols 49 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1.
I mig per les 3, Paco Plaza inaugurarà la 76a edició del Festival de Sitges amb Hermana Muerte, una continuació de l'univers creat a Verónica. El certamen ho ha anunciat aquest matí en un acte des del Festival de Canes. El cartell d'aquest any retrà homenatge al clàssic de Hitchcock, Els ocells. Més detalls des de Canes, enviada especial de RAC1, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. El Festival de Sitges és un dels principals aparadors del cinema fantàstic internacional. Per això no falta la cita amb Canes, el principal mercat audiovisual del món. És precisament des d'aquí i certificant aquesta voluntat internacionalitzadora que el certamen ha fet públic el cartell d'enguany, una imatge de l'agència visual xina que gira al voltant del concepte agermanament de sang. La fotografia és impactant i s'hi veuen dues mans entrellaçades regalimant sang, imitant la forma de les ales d'un ocell, un homenatge al rei del suspens, Alfred Hitchcock. La 76a edició del Festival de Sitges es farà de el 5 al 15 d'octubre. Els seus responsables també han anunciat que Hermana Muerte, la setena pel·lícula que dirigeix en solitari Paco Plaza, obrirà el festival. La protagonitzen Ària Bedmar i Almudena Amor i és una coproducció d'El Estudio i Netflix. El film recupera l'univers de Verònica i en aquest cas passa a l'Espanya de la postguerra i explica la història de la Narcisa, una jove novícia amb poders sobrenaturals.
Més enllà d'aquest anunci, continua la competició a Canes i un dels primers favorits per endur-se la Palma d'Or és Hirosaku Koreeda, el prestigiós director japonès que ja té una Palma d'Or i un premi especial del jurat. Podria repetir guardó amb Monster, una pel·lícula sobre la infantesa molt ben rebuda pel públic, Maria.
Així és, fa només 5 anys que Koreeda es feia amb la Palma d'Or per un assumpte de família i aquest any podria repetir gesta amb Monster, una preciosa història que novament torna a girar al voltant dels lligams familiars. En aquest cas, el punt de partida és un presumpte cas d'assetjament escolar en una escola japonesa. La pel·lícula està dividida en 3 actes i cada part està explicada des del punt de vista d'un personatge diferent, la mare d'un dels nens, el mestre i finalment els propis nens. 3 parts que s'acoplen com les peces d'un trencaclosques i que van revelant nous detalls d'una història polièdrica que reflexiona sobre els tabús i el classisme de la societat japonesa. Tot plegat, explicat com una faula infantil i amb una llum que ha captivat la crítica a Canes.
Ja encara parlant de cinema, avui arrenca la 27a edició del Festival de Documentals Docs Barcelona. Fins al 28 de maig es projectaran 26 llargmetratges i 11 curts a sales i espais de Barcelona. El tema d'aquesta edició és la violència patriarcal. Bàrbara Padilla.
El film inaugural es diu Smoke Sauna Sisterhood, d'Anna Hintz, premiat al Festival de Sundance a la millor direcció. La directora dona veu a les històries d'un grup de dones que es troben en una zona de vapor a Estònia.